Molt bé, doncs és el moment de continuar amb el Sant Cugat a fons d'avui i ara és el torn de l'equip del Núvol, que afortunadament els tenim al complet avui. Avui tenim tot l'equip. Tenim la Irene, el Marc, el Guillem... Vaja, el trio al complet. El saludem ja. Què tal? Com esteu?
Hola, molt bé.
Molt bé, molt bones, bon dia.
Contents de tots junts.
Bon home, dia. Ja tocava.
Quina sort, creuem sí, sí, els dits, eh?
Sí. Que no passi res.
Ja es trobava a faltar. Ja
pel que resta de temporada ens continuem veient tots una mica les cares. Molt bé, nois, avui de què va el programa?
Doncs avui parlarem en el fenomen sobre una organització a nivell polític de caire europeu que ha tingut una participació santcugatenca. Després, com sempre, parlarem del que ha estat més sonat a les xarxes socials i, per últim, escamparem la boira i us farem les recomanacions culturals.
Molt bé, doncs anem de seguida a conèixer els fenòmens d'avui.
Molt bones, Núvols. Avui us hem portat a l'estudi tres fenòmens que ens parlaran sobre la seva experiència a la sessió estatal de l'European Youth Parliament, un esdeveniment organitzat per una associació política per tal de promoure els intercanvis culturals i la ciutadania europea. Elles són la professora Guillaume Armanchó i les alumnes Maria Lluna Fornells i l'Anna Garriga de l'Avens, que van representar a Barcelona en aquesta competició. Benvingudes, noies.
Hola.
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 Primer de tot, ens podríeu contextualitzar en què consisteix aquesta participació a l'European Youth Parliament, per qui no ho sàpiga?
Bé, bàsicament, la nostra participació era anar allà, parlar de temes polítics i de tot el caire que s'està parlant a la Unió Europea, però, clar, per adults, i discutir aquests temes en anglès, òbviament, i... què més?
Tots són temes molt d'ara, diguem, en plan... que afecten directament, ens afecten directament i sí, això.
I quan has dit que vam anar allà, on et referies?
Ah, sí, perdó. Vam anar del 11 al 15 d'abril a Còrdoba amb unes 40 escoles més d'arreu de tota Espanya.
Sí, érem un total de 100 i pico persones.
Sí, que era com una plataforma per debatre temes d'actualitat en anglès per la població juvenil, no?
Bàsicament.
Sí.
I com us va sorgir l'oportunitat de participar en un projecte d'aquestes característiques?
Bueno, ens ho vam presentar a l'escola, a la classe d'anglès. La nostra professora ens va dir que això existia i que sí, ens feia il·lusió participar-hi, que ens apuntàvem i ja està.
Sí, perquè l'escola ja porta en aquest programa uns 4 anys ara i sempre s'ha intentat participar.
I la selecció d'alumnes?
Bueno, hi ha un màxim de 6 alumnes que poden participar a les regionals. En el nostre cas només vam ser 4, que ens vam presentar voluntaris a fer-ho, i doncs no vam tenir cap disputa de qui podia entrar i qui no.
Que bé, quina sort.
Sí.
I quin paper ha jugat el professorat en aquesta participació i en aquesta, diguéssim, participació?
Bueno, nosaltres, el professorat, senzillament fem de suport. Nosaltres els plantegem quin és el projecte, en què consisteix, i una vegada ens arriben els temes, que se'ns assignen de manera una mica aleatòria, aleshores el que fem és ajudar-les a entendre de quin és el problema que realment es vol tractar, com les afecta, quin tipus de recerca han de fer, i poca cosa més, realment és senzillament una tasca de suport, que elles tinguin un referent i anar treballant junts poc a poc els temes.
Com heu preparat les diferents fases, tant la regional com l'estatal? Perquè recordem que hi havia diferents fases, no?, per arribar aquí a Còrdoba.
En la primera fase, diguem, la regional, ens van enviar els temes, no sé, 2 setmanes abans o 3 de que anéssim a la sessió i ens ho vam preparar a l'escola, fèiem migdies i alguns moments de classe on fèiem recerca i coses per l'estil.
Sí, això va ser més a la regional. Me'n recordo a la nacional, sí, que està molt més preocupades pel nivell d'exigència perquè no ens imaginàvem que podríem haver passat. Així que realment ens vam esforçar al màxim i vam buscar tot el que podíem sobre el nostre tema.
I com valoreu aquesta fase final? És a dir, quines diferències vam veure respecte a l'anterior?
Bé, jo crec que bàsicament la competitivitat, perquè jo almenys vaig trobar que a la regional... tots els alumnes anaven allà a parlar anglès i que sí, que volies passar a la nacional, però tot era més anem a parlar anglès i anem a parlar de temes que ens interessen amb amics que hem fet en 24 hores. però... El...
Sí, és veritat, a l'estatal, diguem, hi ha hagut, o sigui, hi havia molta com rivalitat entre estudiants, perquè molts volien passar ja a la internacional i no sé.
Perquè quin nivell d'anglès requereix una competició d'aquestes, així com aquesta?
A nivell d'anglès, bé, jo, és que personalment, el meu nivell d'anglès no és que sigui elevat, però jo em puc desenvolupar bastant bé en anglès i les tres que anava m'ho feien bastant bé. Llavors, en aquest tema no vam tindre molts problemes, però realment has de tenir un nivell molt alt perquè el fet de tenir converses amb altres alumnes, perquè ve molta gent, o almenys bastants alumnes, que no eren d'Espanya només, venien de delegacions tant de Finlàndia com de Turquia, perquè havien guanyat un premi d'internacionals i havien vingut aquí a Espanya. Així que amb ells només podies parlar en anglès. I normalment a totes les activitats sempre parlaves en anglès, encara que poguessis desenvolupar-te en espanyol.
També quan feies debats, doncs estàs parlant sobre temes molt, diguem, professionals, saps? Vull dir, has de tenir com vocabulari. Com...
Però a veure, encara no sabem quins són els temes que van tractar. De quins temes vau debatre?
Vale, doncs, per exemple, jo a la regional vaig parlar de... Era d'un comitè que parlàvem de la salut dels habitants de la Unió Europea, i a la nacional també parlàvem de la salut, però era més tema d'educació sexual, perquè volíem que fos tot molt igualitari a través de tots els membres de la Unió. I, per exemple, tu...
Jo a la regional em va tocar un tema més social, la integració dels transgèneres a la Unió Europea, però a la estatal era, o sigui, vaig tractar el tema fake news, amb notícies falses que circulen per les xarxes o les notícies, i la nostra companya, la Carla, va fer?
La integració de minories.
Sí, minories... com era?
El nacional.
Nacionals, això. I la nostra altra amiga, que només va anar a la regional i no va passar a l'estatal, perquè només podien passar a tres persones, va fer sobre temes de pau mundial. I
és a dir, anàveu, bueno, en el vostre cas, quatre persones, però competíeu individualment.
No. A la regional ens classificàvem com a escola. Aleshores, cada escola podia posar un màxim de 6 alumnes, i d'aquests 6 alumnes, si sorties classificat per la nacional, doncs passaven 3 dels alumnes, que ja t'ho escrivien els de l'organització i tot. I no, clar, nosaltres del C4 vam passar només 3 i un es va quedar fora, i vam passar només 3.
Però tots els membres de l'escola han de tenir molt bon nivell, ho han d'haver fet molt bé, perquè si un dels 3 seleccionats no pogués anar o això, el quart substituiria un dels 3.
I quina relació heu tingut amb els altres participants que també venien de Barcelona o de Sant Cugat?
Bé, particularment jo me'n recordo que vam fer el viatge a Córdoba amb AVE, tots junts, i ens anàvem veient, i vam tenir molt bona relació perquè, clar, allà tothom parlava o en espanyol o en anglès, i a vegades ens vèiem i anàvem parlant en català entre nosaltres, i jo ho trobo com una gran experiència.
Sí, era divertit, perquè de tant en tant veies allà dues persones parlant català... Tres altres parlant anglès i un altre finlandès, era graciós.
Doncs dels temes que ens heu comentat ara fa poca estona que heu tractat, quins vau trobar més interessants o quins us vau trobar més còmodes parlant-ne?
Jo particularment el tema dels transgèneres, perquè és un tema que ja havia discutit prèviament, no sé, i m'interessa més, suposo, perquè a més és com més a prop meu que el tema fake news, que és un tema tan gran i més difícil de combatre, diguem.
A mi, personalment, el tema de l'educació sexual ho vaig trobar superimportant, perquè cada vegada que buscava més informació me n'adonava que, per exemple, 20 dels 28 membres de la Unió Europea no, només tenen, són els que tenen l'educació sexual obligatòria, i 8 que no, i només començant per aquí jo ja em vaig interessar per al tema, i vaig trobar que cada cop que buscava més informació era un tema superinteressant, i jo em vaig presentar a la Nacional superpreparada a discutir per aquest tema i m'ho vaig passar superbé debatint-lo.
I creieu que caldria potenciar aquest tipus de dinàmiques en el que, bueno, es fan debats a les aules?
Totalment. O sigui, va ser una nova forma, no d'aprendre anglès, perquè almenys nosaltres ja en teníem un nivell bastant alt, però la forma en què el vam desenvolupar, jo trobo que, o sigui, m'ho vaig passar tan bé discutint tots aquests temes, i és una experiència única. I és sobre les aules, amb els amics, companys i tots, podries parlar de tots els temes, de coses que et toquen més a casa i molt més importants per tu.
També que a vegades no ens n'adonem que algú al teu costat pot tenir una idea totalment diferent sobre el mateix tema. I, bueno, jo no me n'adonava perquè aquests, o sigui, no discutim gens a classe. I vas aquí al UIP i de cop et trobes un que pensa radicalment el contrari a tu i és un wow, saps? Això passa, saps?
I com vau veure els equips que es van classificar per la fase internacional? Havíeu parlat amb ells? Es coneixien? Quin nivell tenien?
Sí que coneixem alguns perquè un dels que es van classificar són de l'Escola Europa, que són d'aquí també de Sant Cugat. Aleshores, sí, jo tenia una noia que era amb el meu comitè i ens relacionàvem tots en general i vam formar amistats amb alguns i també que alguns de Madrid i no sé qui més hi havia, però en general tot no, o sigui, no és que no coneixessis a ningú. Tu sempre sabies, si et deien un nom, doncs potser no et quadraves molt, però després t'ensenyen la cara i tu, ah, sí, és aquest, vaig parlar de no sé què. Perquè tu no et quedes amb tots els 100 noms, però realment sí que fas amistats.
Sí.
I esperàveu el resultat que vau obtenir, tant en la fase regional com en l'estatal?
No.
No, però aviam.
A la regional, una mica més, perquè almenys jo vaig fer... Crec que ho vaig fer bé, i elles també. Però la nacional és que hi havia molt nivell.
I el fet de que més o menys vam quedar classificades com pel segon premi que hi ha, i hi havia tres premis, i a sobre hi havia moltíssima gent que no es va classificar per res i no van guanyar res al final, nosaltres estàvem... Era un diumenge a la tarda, acabem d'obrir el mail, i estàvem totes flipant, en plan, què hem passat?
Sí, jo estava amb l'altra nena que va passar i va ser un moment ell ens ho va dir nosaltres i en plan, què està passant? Se'm va trucar, ens vam posar a cridar.
És que... Sí, que vau superar les vostres expectatives, creieu?
Sí.
Completament. O sigui, el nivell era brutal i que nosaltres poguéssim arribar i superar altra gent, a mi em sembla encara una... Buah. Sí.
I respecte al professorat, teníeu algunes expectatives amb el vostre alumnat o simplement la participació ja era un al·licient prou important?
A nosaltres realment... El que ens interessava era participar i, de fet, t'ho podran dir, però quan va acabar la regional, ja els hi vaig dir tranquil·les, que no ens hem classificat, perquè estan com molt nervioses. Perquè realment classificar-se no és mai el nostre objectiu, no ho ha estat mai. De fet, és el quart any que ens presentem i la primera vegada que ens vam classificar va ser l'any passat. No és un motiu pel qual nosaltres decidim continuar amb aquest programa. Senzillament creiem que és una oportunitat, l'oferim almenys de manera voluntària. Aquest any hi havia 4, doncs 4, si l'any que ve són 5, i si un dia en tenim 10, doncs ja veurem com ho fem. I realment només és participar, amb això en tenim prou. L'any passat vam fer regional i nacional i no ens vam classificar pels internacionals. Doncs tan contents. Et podria portar els 3 de l'any passat i et dirien que és la millor experiència de la seva vida, encara que no es classifiquin.
Sí, que suposo que deveu estar molt orgullosos, no?
Jo estic extremadament orgullosa, de fet tota l'escola ho està, i quan van tornar, tots realment, abans que sortissin els resultats, tothom ja les felicitava.
Doncs noies, ara que heu pogut tastar la política de ben a prop i també els debats polítics, alguna de vosaltres sap si de gran es voldria dedicar a la política o treballar en un àmbit similar? Us veieu en un context laboral d'aquestes característiques?
No en un context laboral, però ara que ens hem pogut classificar per al Parlament Europeu, això que vam fer, ens donen l'oportunitat de continuar en l'organització, com a organitzar aquesta mateixa cosa que vam fer pels anys següents. Així que jo crec que fer això, aquesta oportunitat de política i de debatir política per a nois joves, jo sí que la continuaria fent, almenys en els propers anys.
Sí, jo laboralment tampoc m'hi posaria, perquè jo soc més de ciències en general, però sí, com que hem entrat ja tot el programa UIP, doncs fins que tinguem 20 i pico anys ens podem seguir presentant a congressos d'aquests.
El que ens caldria saber, un moment, només és un detall. Quan és la cita que teniu a nivell internacional?
Encara no ho sabem.
No ho sabem.
Però segurament serà o a principis de juliol o a principis de setembre.
Sí, perquè hi ha tres... O sigui, nosaltres, el que he dit abans, que hi ha tres premis. El primer és una sessió internacional, el segon és un fòrum internacional, bueno, són petites diferències, llargades sobretot, i a nosaltres ens ha tocat un fòrum, i hi ha tres fòrums aquest any, i un és a Galícia, l'altre a Luxemburg i l'altre a...
A Mechelen, a Bèlgica.
A Bèlgica. I encara no sabem quin podríem anar.
Bueno, jo crec que és indubtable que la valoració que feu sobre aquesta experiència és més que positiva, però alguna curiositat, quan mentre estàveu investigant els temes, alguna cosa que vulgueu comentar que digueu, buah, és que això no ho oblidaré mai, a part de l'experiència en si.
Aviam, hi ha molts detalls. Totes les amistats que vas fer allà, hi havia moltes converses que te les quedaràs sempre al cor, però a destacar, no sé, eren molt petites les habitacions.
Sí, això és veritat, com que no, o sigui, no hi ha tant, o sigui, no sé, no hi ha molts diners, o sigui, no sé, és igual, però érem 8 per habitació i això sí, és una mica anecdòtic, perquè no ens coneixíem de res.
I ens havíem de dutxar 8 cada matí.
Ostres.
O sigui, l'única pega, la convivència aquesta tan íntima, no?
Sí. No, perquè com que eren tots del mateix comitè i discutien tot el mateix tema, això sí, tu els veies 24 hores i al final t'acabes cansant d'algun, però tampoc molt, o sigui, tothom era molt simpàtic i jo m'ho vaig passar molt bé.
Seguiu mantenint el contacte amb algú que vau conèixer allà?
Sí, sí, tenim un grup de WhatsApp i parlen moltíssim.
Sí, hi ha un grup de WhatsApp de tota la sessió, diguem, de tota la gent que van a Córdoba i hi ha com a mínim 700 missatges al dia.
Ostres.
I després, almenys jo, en tinc un de comitè i parlem cada dia.
Doncs es veu que us agrada debatre per WhatsApp també, no?
Una altra curiositat que tinc. En cap moment no va sorgir el tema de la política catalana?
Bé, això és que la nostra companya, que no és aquí, la Carla, parlava del tema de les minories i, clar, al parlar de la protecció de minories va sortir el tema de la política catalana durant el debat general on on tots estàvem allà asseguts escoltant el tema i debatint i va sortir el tema i molta gent va voler fer aportacions però van tallar el tema d'arrel perquè particularment no volien parlar d'aquest tema que s'estaven una miqueta de
sí,
fora lloc,
saben
trobaven.
Que, saben que pot causar una mica de com malentesos entre els alumnes i érem pocs catalans per allà, vull dir, tampoc podíem tenir molt...
Es va evitar, no? Es va evitar.
Sí, sí, però després, dins dels comitès i amb els altres alumnes, vaig tenir bastantes converses sobre el tema i la gent ho entenia molt bé i era molt, no sé, era, no t'atacava.
La majoria.
La majoria.
Què vol dir la majoria?
Bé, aviam, no, que hi havia alguns que no els podies fer canviar. No canviar d'opinió, però hi havia moltes vegades que no escoltaven el que jo deia sobre alguns temes i aleshores, clar, doncs, pues això feia una mica de ràbia.
Vaja, que una cosa és conèixer la realitat de prop i una altra la ciència-ficció, no?
Sí.
Que són els dos terrenys per on ens movem, no? Molt bé, doncs jo crec que ho deixarem aquí i agraïm moltíssim a les nostres convidades, a l'Anna, a la Maria i a la Guiomar, que avui hagin compartit aquesta estona amb nosaltres per explicar-nos aquesta experiència que de ben segur ja els agradaria a molts joves poder compartir. Noies, moltíssimes gràcies i molta sort per la fase internacional, que vagi tan bé com fins ara.
Moltes gràcies.
I ara seguim. Anem a repassar tendències?
Som-hi.
Vinga.
Seguim amb la nostra secció habitual on us portem el que ha estat el més comentat a les xarxes socials durant aquests últims dies. Som-hi. Now love is all I got, I can't live. Love is all I got, only love in my life.
Love is all. Love is all I got now, love is all I got, I can't leave. Comencem amb una sèrie que de ben segur que tots heu vist algun cop i que segueix triomfant arreu del món, els Simpsons. I és que els Simpsons segueixen batent rècords després de 29 temporades en antena. Divendres, la sèrie va convertir-se en la que més capítols ha emès en prime time als Estats Units.
La sèrie d'animació, a més a parlar Fox, ha arribat als 636 episodis en aquesta franja, cosa que li ha permès superar la marca de 635 capítols que havia aconseguit la sèrie Gunsmoke feia 43 anys.
La ficció, que es va emetre a l'estat espanyol sota el nom de La ley del revólver, va ser un western per capítols de la cadena CBS protagonitzat per James Arness, que es va emetre ininterrompudament des del 1955 fins al 1975, 20 anys en què va establir la marca que ara els Simpsons han polvoritzat.
Darling, I can give you what you want if what you want is love. I seguim amb més tendències a les xarxes, aquesta vegada sobre els estudigrams, que són comptes d'Instagram dedicades a difondre tècniques sobre com fer uns millors apunts. Els darrers mesos, molts usuaris estan triomfant a les xarxes amb aquesta nova tendència entre els estudiants d'arreu.
Molts joves, sobretot d'Amèrica i d'Àsia, s'estan unint a aquesta moda. En els diferents perfils comparteixen des de novetats en material escolar, videotutorials amb tècniques d'estudi, plantilles per organitzar la setmana i fer resums, etc. Es tracta d'una visió cooperativa de l'estudi, on els estudiants expressen les seves preocupacions.
Tot i això, alguns psicòlegs han alertat que aquesta tendència pot acabar provocant estrès i preocupacions innecessàries als joves. Si voleu saber-ne més, podeu buscar el hashtag Studigram a Instagram i descobrir aquesta nova comunitat.
Sense regles que ens prohibeixin ser qui som.
I per acabar, Núvols, tornem amb un dels temes que ja feia setmanes que havíem deixat de banda, Operación Triunfo. En el programa anterior us parlàvem de Sant Jordi i no sabeu la que s'ha liat precisament pel regal d'un llibre titulat España de Mierda.
El cas és que dos dels protagonistes d'Operación Triunfo han protagonitzat a les xarxes una de les polèmiques més virals. El cas és que l'Alfred li va regalar per Sant Jordi a la seva nòvia, la Maya, una rosa i el llibre, com ha dit la Irene, titulat España de Mierda. El fet que l'Alfred fos català va fer que molts fans el tachessin d'independentista i li recriminessin la seva participació a Eurovision com a representant d'Espanya.
Molts dels seus seguidors li van donar suport al·legant el dret a la llibertat d'expressió, però el que no sabien era quin era el contingut real del llibre. I és que l'obra de l'escriptor Pla tracta sobre com és de complicat guanyar-se la vida com a músic a Espanya i d'aquí que ve el títol España de Mierda. El cantant, però, ha aprofitat per deixar clar que ell és músic i no pas polític perquè la seva ideologia se la guarda per ell.
Un dia més, als Núvols us portem les recomanacions d'oci perquè gaudiu del temps lliure i descanseu dels estudis. Parlarem de sèries, llibres, pel·lícules i molt més. Comencem amb un llibre.
Comencem amb la lectura de la setmana i el llibre que us recomanem avui és El color púrpura, de l'escriptora americana Alice Walker. Aquesta novel·la és un relat sobre els abusos cap a les dones i la comunitat afroamericana als Estats Units durant la primera meitat del segle XX.
El llibre narra la història de dues germanes. D'una banda trobem a Niti, que és missionera a Àfrica, i d'una altra Sally, que viu al sud dels Estats Units amb un home que odia i que viu amb vergonya constant per haver sigut violada durant la seva infància. Durant 30 anys, amb dues germanes mantenen l'esperança de retrobar-se i volquen els seus sentiments en unes cartes commovedores.
La novel·la no té capítol, sinó que és un relat continu. És una lectura molt fàcil de llegir, però difícil pel dur contingut que es transmet. El podreu trobar a les llibreries i biblioteques en nombrosos formats i llengües. Per exemple, l'edició en castellà ronda els 10 euros.
I continuem amb la proposta cinematogràfica. Avui us parlarem de Bailar en l'oscuridad, un film de l'any 2000 dirigit pel sempre polèmic Lars von Trier. Aquest film danès està protagonitzat per la cantautora islandesa Björk i és un musical dramàtic molt peculiar. A continuació us en fem una breu sinopsis.
La Selma és una immigrant txeca i mare soltera que treballa en una fàbrica d'un poble dels Estats Units. L'única via d'escapament que té d'aquesta rutinària vida és la seva passió per la música, especialment per les cançons i els números de ball dels musicals clàssics de Hollywood.
Però la Selma amaga un trist secret. Està perdent la vista i el pitjor és que el seu fill també es quedarà cec si ella no aconsegueix a temps els diners suficients per la costosa operació.
La pel·lícula va tenir una gran rebuda i va guanyar prestigiosos premis, entre ells destacant la Palma d'Or a millor film al Festival de Canes i el premi a millor actriu en el mateix festival. A més, va guanyar el Premi Goya a millor film estranger i va estar nominat en diverses categories als Oscar i als Globus d'Or.
D'altra banda, la sèrie que us recomanem avui és L'Alienista, recent estrenada a la plataforma Netflix. Aquesta ficció ens situa al Nova York del 1896, quan a la ciutat es descobreix el cadàver d'un noi que es prostituïa en el pont de Williamsburg, encara en construcció.
Aleshores, l'inspector de policia Teddy Roosevelt decideix contactar amb un psicòleg criminal i un dibuixant del diari per començar la investigació, però en secret. Es tracta d'un thriller policíac amb grans actors, com per exemple el Daniel Brühl, que parla molt espanyol, i el Luke Evans.
Actualment podeu trobar disponibles a Netflix els 10 capítols de la primera temporada. Cadascun dels capítols tenen una durada d'uns 50 minuts i pel que fa a la crítica ja ha respost amb bons comentaris sobre la sèrie i bones puntuacions.
Son sueños por ti.
I com sempre, Núvols, acabem el programa amb una cançó. Aquesta setmana us portem una de les noves cançons de Dani Martín, i potser també una de les més especials, si més no, per l'artista. Es titula 18. El cantant celebra aquest any que fa 18 anys de la publicació del seu primer disc.
Al mateix temps, celebra que fa 18 anys la seva vida va fer un gir i un canvi radical. I bàsicament la cançó ens parla d'això, d'un petit resum de com ha evolucionat ell des d'aleshores. I al mateix temps és també una cançó on intenta expressar el millor possible amb un cúmul de sentiments que porta dins durant molt de temps.
Per aquells que no ho sapigueu, Dani Martín va començar com a actor i als 14 anys va debutar a Televisió Espanyola presentant el programa infantil Ponte las Pilas. Però el seu gran salt a la fama va ser com a membre del grup de pop-rock El Canto del Loco. Us deixem amb aquesta peça i sí, Núvols, segur que també vosaltres sabeu quant de temps ha passat i el que queda. Que acabeu de passar un bon dia. Fins aviat, Núvols!
Gràcies i salutacions als tres. Els tres us espero d'aquí un parell de setmanes, si és possible, a l'equip al complet. Molt bon dia. Adéu-siau.
Adéu.
Por mí lloramos quitando las manos y fuimos valientes por fin. De cero camina que hay que seguir.